Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 5 d'abril del 2025. El foment de l'emprenedoria és molt important per a una comarca com la nostra. És vital que la gent jove tingui l'oportunitat de desenvolupar els seus projectes al Priorat. Més enllà de generar activitat econòmica, que està molt bé, és clau en la lluita contra el despoblament. És per aquest motiu que cal destacar la jornada Empelta't al Priorat, que se celebra aquest matí al Castell de Falset. És una manera de donar a conèixer els projectes d'aquests joves emprenedors i d'establir contacte amb altres empreses i institucions de la comarca. De la jornada que té lloc en aquests moments, n'hem parlat aquesta setmana amb representants de l'Oficina Jove del Priorat i amb alguns d'aquests joves emprenedors que hi participen. L'escoltarem en aquest informatiu. Així mateix, avui també repassarem tot el seguit d'obres i actuacions que té en marxa l'Ajuntament de Falset, sobretot aquelles relacionades amb la mobilitat. I també analitzarem les dades de l'atur del mes de març. En l'apartat cultural parlarem del taller de memòria oral sobre les danses que va tenir lloc ahir al vespre i us explicarem els diferents actes que han organitzat Òmnium Priorat i la Biblioteca Salvador Estremifà per aquest mes d'abril. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Aquest dissabte, 5 d'abril, arriba la primera edició d'Empelta't al Priorat, una jornada que vol donar a conèixer els diferents projectes d'emprenedoria que hi ha en marxa a la comarca i fer xarxa entre ells i el teixit empresarial del Priorat. Empelta't al Priorat està organitzat per l'Oficina Jove del Consell Comarcal en coordinació amb el grup d'emprenedoria jove de la comarca. És per això que avui tenim als estudis de Ràdio Falset el Marc Bernet i el Josep Maria Coll en representació de l'Oficina Jove, el Xavi Jiménez, dissenyador gràfic de Bellmunt del Priorat, i el Borja Franco, que properament posarà en marxa un forn de pa a Porrera. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, si us sembla, comencem amb els motius que us han portat a organitzar aquesta jornada, no? Marc, si vols començar tu mateix.
Bon dia a tothom. Doncs bé, això, per ficar una mica en context, es va iniciar el 2022, a finals del 2022, on se va fer una primera trobada amb un grup de joves pagesos i pageses, i d'allí va sorgir doncs, un seguit de sessions de treball on la idea era donar visibilitat al seu dia a dia, les seves dificultats i demés, i que d'allí també sortissin diferents propostes perquè es poguessin dur a terme doncs, els següents, aquell any mateix i també la resta. Els companys d'oficina i de Servei Comarcal de Joventut ens va semblar molt interessant aquest mètode i llavors vam intentar crear altres espais amb altres grups de joves, com van ser el grup de joves artistes també durant el 2023 i després, posteriorment, el grup de joves emprenedors i emprenedores. Doncs amb el mateix objectiu, el que intentem és que no siguin propostes que surtin directament de lo que és de l'administració, no, de l'oficina, sinó que sigui en cooperació amb els diferents grups de joves. I quan és algo molt ampli, costa una mica més doncs, identificar aquestes necessitats. I quan vam començar a crear aquests espais amb joves, amb aquell propi instint i treball en el seu dia a dia, doncs això sí que ens provocava doncs, que aquestes jornades o aquests diferents espais doncs, fossin més profitosos i sortissin idees més clares. No? Llavors, a partir d'aquí, ja per centrar-nos més amb el grup de joves emprenedors, doncs en una de les sessions se va decidir fer una primera trobada, que va ser a finals del 2023 a l'Hostal Esport, on l'objectiu directament va ser donar-los visibilitat a les seves empreses i als seus projectes i una mica amb la idea de, si sortia bé, doncs seguir treballant amb aquest grup de joves per futures accions. Aquella jornada, com ja he comentat, va ser aquí a l'Hostal Esport, van haver uns 37 assistents, així en general, dels quals 23 eren joves, emprenedors, i doncs d'allí van sortir, la veritat, unes valoracions molt bones, tot i que es va trobar a faltar una miqueta doncs, donar-se a conèixer no tant entre ells i elles, sinó al teixit empresarial de la comarca. i d'aquí doncs se va començar a generar amb altres sessions durant el 24 doncs, bueno, aquesta idea d'aquesta jornada doncs, que parlaves, Manel, del dia 5, on aquí ja sí que l'objectiu és doncs, unir aquests joves emprenedors i emprenedors de la comarca amb el teixit empresarial de...
És a dir, ve a ser una mica de donar a conèixer els projectes dels joves emprenedors a la comarca, sobretot al teixit empresarial i també institucional,
sí,
però també a la gent normal,
correcte,
al carrer,
sí,
per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
No? Val, doncs, arribats aquí, doncs, expliquem-nos una mica quin és el planning de la jornada.
Bé, la jornada, com bé dieu, doncs... un dels objectius és fomentar aquest arrelament del talent jove que tenim al territori, a la comarca, i donar a conèixer, visualitzar aquests joves emprenedors o hi ha empreses, no?, que ja n'hi ha alguns que ja fa uns anys que la millor ja funcionen. I començarem a les 9 amb un networking que en diem professional en el sentit de que no està obert al públic en general, sinó que és per les persones que s'han inscrit. Podem dir que a hores d'ara hi ha 46 inscripcions, sense comptar amb els 17 joves que formen part, que assistiran com a joves, formen part del grup, de la xarxa. I doncs a les 9 està previst començar la recepció, rebre la gent amb el networking, que comenci cap a les 9 i mitja o així. I sobre les 11 i mitja s'acabarà aquesta sessió, on aquí farem unes dinàmiques per... evidentment perquè tothom es pugui presentar i es pugui conèixer, donant potser una mica de prioritat a aquests joves, no? I quan s'acabi aquest networking, acte seguit ja estarà obert el Pla del Castell, doncs, on hi haurà aquesta mostra dels emprenedors que han volgut i han pogut ser-hi, no?, per mostrar una mica el que fan i explicar una mica i acabar de fer networking. En aquest cas sí, amb la població en general, el que volem és que la gent els conegui, doncs atès que ells estan aquí i tant poden vendre a altres empreses com a particulars, etc.
No? Uh-huh. Ara que has posat xifres, no? Parlem de 17 joves emprenedors i 46 inscrits. Això demostra que hi ha interès també per part del teixit empresarial de conèixer tots aquests nous projectes que s'estan tirant endavant.
Pensem que sí, que tenim una mica de por, no?, doncs que això no, però pensem que la gent doncs ha donat suport amb la seva inscripció, que hi ha interès de conèixer, tot i que doncs hem tingut d'explicar de vegades doncs una mica de què es tractava això, no?, perquè a vegades la gent doncs es confon, no?, és per joves, és networking, jo a mi no m'hi volen o jo puc vindre. Bueno, hem tingut de fer uns petits aclariments. Jo crec que tot i així el títol o com s'ha anomenat és encertat, no? Empel tot el priorat, cultivem noves connexions, una mica doncs bueno, dona aquesta visió de continuïtat, no?, i de joves que s'han arrelat al territori, no?
Uh-huh. Entre els 17 joves emprenedors que hi participen així directament, suposo que són projectes força diversos. Aquí tenim el Xavi i el Borja. Si voleu, ens podeu explicar una mica quins són els vostres projectes i mira, aprofitar la ràdio per també donar-los a conèixer.
Vols començar tu?
Doncs, en el meu cas, jo estic just ara engegant un forn artesà al poble de Porrera. Jo no sóc nascut a Porrera, però ara portem 7 anys vivint allà. I la idea del meu projecte neix, jo sempre ho explico, donant un esmorzar al Tros, que estava amb un veí del poble, estàvem treballant i vam fer la típica parada per esmorzar. I mentre esmorzaven, ella em va comentar que el forner es prejubilava per un problema de salut i que no tenia relleu. I llavors jo recordo molt en aquella escena que vaig sentir que podia ser una bona oportunitat per mi per engegar un projecte propi al poble, perquè en aquell moment estava fent feines al camp i treballant a Reus com a educador social, i d'això ja fa uns, jo diria, gairebé 4-5 anys des d'aquella, diguéssim, des d'aquella espurna, i ara mateix em trobo acabant les obres i a puntet ja d'obrir les portes del que serà doncs això, un forn artesà on faré tot el producte de manera artesana.
I... Bueno, és aquest tema dels forns de pa, no, a vegades, clar, és un dels oficis, no, que s'ha fet tota la vida. Ara es comencen a jubilar els forners de tota la vida i moltes vegades costa trobar el relleu. Per tant, trobo que és molt interessant, no, que hi hagi algú jove que estigui disposat a fer-ho.
Sí, sempre ho explico, i hi ha moltes notícies darrerament, els darrers anys, de forns de poble que baixen les persianes. Per exemple, un és el cas, la meva família originàriament ve de Pratdip, d'un poble al Baix Camp, i durant aquests anys també han tancat el poble d'allà, i no, que també va ser una cosa que em va tocar de prop. Hi ha molts exemples com aquest. El que passa és que també és veritat que alhora hi ha molta gent jove que no és que agafi el relleu, que a vegades no ve d'aquest món, però sí que li ve de nou, i agafa el relleu, diguéssim, simbòlicament, d'aquests projectes amb una visió una mica més modernitzada, tant de la manera de fer com amb la maquinària també que s'utilitza, però amb una visió també molt, molt artesana i cuidant molt el producte. I per l'experiència que tinc, és veritat que estan baixant moltes persianes de forns ja antics, però alhora molts d'aquests projectes que jo tinc al voltant de forns artesans que obren portes i ofereixen això, no? Com un producte molt cuidat, molt artesà, valorant molt la matèria primera, valorant molt els processos, estan arrelant-se molt bé el territori, estan tirant endavant i tenint molt d'èxit. Llavors, en aquest sentit, hi ha molta esperança, tant pel que fa als consumidors, perquè no, tenen l'opció aquesta d'adquirir un producte de molta qualitat, com també per la gent jove que estem emprenent, perquè veiem que tenen futur.
Clar, suposo que des del moment en què vas decidir que podries obrir el forn fins ara, t'has hagut de formar, has hagut d'aprendre com se fa el pa, etc, etc.
Sí, perquè com he dit, jo no venia d'aquest món. Vaig pensar que em podia interessar i agradar molt, perquè a mi m'agrada molt la feina manual i m'agrada molt cuinar a casa. I havia ajudat un amic una vegada en un forn de la Garrotxa, tinc un amic allà que és forner i un dia el vaig anar a ajudar, però més enllà d'això no tenia cap experiència. Però una mica els passos van ser, bueno, crec que pot ser una molt bona oportunitat. Llavors el primer que vaig fer és, mantenint la meva feina que tenia en aquell moment, fer una mica de proves a casa i estudiar pel meu compte. I al cap dels mesos vaig veure que era una cosa que m'agradava i que instintivament se'm donava bé i m'interessava molt. Llavors el següent pas ja va ser de dir, d'acord, doncs, si vull apostar realment per això, d'aprendre l'ofici, i la millor manera és treballant. I vaig anar a picar portes a forns, fins que al final vaig trobar feina al forn artesà de l'Obrador, forn artesà de Prades, que també és un cas semblant, d'un noi jove de la meva edat que treballava en un altre forn i va decidir emprendre pel seu compte. I llavors en aquell moment vaig deixar la feina que tenia i vaig estar treballant fins a aquest estiu allà a Prades, on realment he pres l'ofici.
I per una altra banda, no, potser un ofici que sempre associaríem més en àmbits més urbans, no, com és el disseny gràfic, però que també es pot fer des de Bellmunt, del Priorat.
Sí, la veritat és que avui en dia pues, pots treballar gairebé des d'on vulguis, i més amb aquest món amb el que em moc jo. Matitzo una mica, jo primer m'agrada dir que sóc il·lustrador, sóc dibuixant, no és cap problema, ni incompetència, sinó que m'agrada dir, perquè a mi el que m'agrada realment és dibuixar. El Priorat te permet, no?, tindre una visió d'aquesta artística que és molt lligada amb la comarca, amb el territori, amb la natura, i això a mi és el que realment m'atrau en primer pla. Llavors això pues, desemboca amb el disseny i va perfecte, perquè és el que diem, no? Que vingui gent jove implica visions més noves, no? I a vegades aquesta visió o aquesta banda artística o de disseny va lligada amb aquesta gent nova que ve. I això pues, pot donar més visibilitat a la comarca i més vida, que és al final el resultat final, no? D'aquestes jornades, que el que volem és que gent jove pues, vingui aquí i revitalitzem la comarca, que és lo important, perquè, bueno, el relleu generacional és difícil, la gent aquí, oportunitats de feina, pues has de marxar fora per estudiar, per formar-te i tornar, doncs és la part difícil. I bueno, la gent que som d'aquí, volem estar aquí, pues és el que necessitem, no? Oportunitats així com per poder quedar-nos aquí. i bueno, és l'interès que tenim ara.
Mm-hmm. Val, sí, no, és una mica lo que diem, no? Que es desenvolupin tot aquest tipus de projectes aquí a la comarca, doncs afavoreix, no?, a frenar una mica el que és lo despoblament, també l'envelliment de la població. Xavi, explica'ns però una mica què fas.
Bueno, artista multidisciplinar, que diuen, no m'agrada dir-me com artista, jo sóc dibuixant i dissenyador. Bàsicament el que intento és ajudar petites empreses, sobretot de per aquí, a donar visibilitat al seu projecte també. O sigui, és com un retroalimentament, no? Jo ajudo amb ells a créixer i ells m'ajuden a mi també a créixer particularment. M'agrada molt dibuixar d'una forma molt manual, artesana, sempre vaig amb un llapis a la mà i bàsicament dibuixo molt detalladament. M'agrada ser fidel una miqueta a la realitat, però bueno, després hi ha moltíssimes altres maneres. No m'agrada encaixar-me només amb un estil de fer les coses, sinó que després pots arribar a fer col·laixos, pots fer coses una miqueta més oníriques, no? Una miqueta més surrealistes. El cartell d'en Peltet, hem fet un treball juntament amb la Maria de disseny i hem fet una cosa una mica més, no? Volem marcar els punts importants de la comarca del Priorat, que es vegi aquesta idea de connexions i de més, llavors pots jugar amb aquests diferents estils. Treballo pues, per bodegues, per restaurants, per forns de pa, si fa falta, per tot tipus de necessitats, o sigui, això no hi ha cap problema.
Uh-huh. Suposo que també un dels problemes en què es troba aquesta gent jove, no tant els que som d'aquí, perquè mínimament podem anar fent, però si els que hi venen de nous, no, és el tema de l'habitatge. No sé si és el vostre cas o el coneixeu d'algú que tingui...
Bueno, jo tinc la sort de que la meva família és d'aquí, llavors tinc casa a Bellmunt i de fet ha sigut una gran sort, perquè trobar una casa avui en dia és com, bueno... Molts pares van haver de... Bueno, van marxar fora per temes de feina. A Bellmunt ja sabeu, coneixeu el tema de la mina, no? El tancament de la mina va complicar una miqueta aquesta continuïtat de vivenda allà al poble. I jo vaig fer una mica el camí a la inversa. Quan vaig tindre l'opció de tornar, quan vaig acabar d'estudiar, perquè m'he format a Barcelona i a Tarragona en diferents àmbits del disseny i l'il·lustració, doncs quan vaig tindre l'oportunitat vaig tornar. I llavors tindre una vivenda a la que tornar és un gran què, i un estalvi també, la veritat.
Uh-huh.
Però bueno, sí, és un tema molt sonat de la vivenda, el lloguer està, bueno, el preu del lloguer a la comarca és inviable. No sé si degut a aquesta banda turística, no?, que està complicant una miqueta aquests preus, però bueno, està passant a nivell nacional, no gairebé.
Sí, bueno, és un tema... És com
podríem fer una altra entrevista amb això.
Sí.
No, jo en el meu cas, amb el tema del lloguer, hem tingut bastanta sort. També és veritat que vam venir, com he dit, ja fa 7 anys, o sigui, pre-Covid, estem parlant i tot, i en el seu moment vaig trobar bastant tan fàcilment un habitatge de lloguer per aterrar al poble, i després vam voler canviar i també vam trobar un lloguer fàcil. Sí, és veritat que després hem tingut... Ens ha sigut molt difícil trobar un local on començar el forn. I aquí sí que ens hem trobat una miqueta amb el que és una mica la realitat de la comarca, no? Una comarca molt despoblada, on molts habitatges estan o bé abandonats, o si no estan abandonats es dediquen gairebé tots al turisme... i ha estat una recerca difícil, però al final hem tingut la sort que una família del poble ens obre les portes de casa seva, dels baixos de casa seva, i amb molta il·lusió pel projecte, amb ganes d'ajudar-nos, i hem pogut tirar endavant al forn. Però sí que és veritat que en aquest sentit són traves que, si no tens molta confiança, molta perseverança i també una mica de suport i xarxa, és complicat.
És com un obstacle important, no?, per tirar endavant els projectes. Bé, tornant a la jornada, abans ho explicaves, no, Josep Maria, per una banda tenim la primera vegada, la primera part aquesta dedicada més al networking professional, i després hi ha aquesta part més lúdica i oberta a tothom. Expliqueu-nos una mica... que per la gent que ens està escoltant, què hi trobaran?
Va, com hem dit, quan s'acabi el networking professional cap allà a les 12, doncs hi haurà la mostra de joves, les paradetes, on els emprenedors que han volgut i han pogut doncs, mostraran una mica el que estan fent a tall d'exemple i podràs parlar amb ells i podràs tindre contacte. A banda, molt important, que la gent podrà pujar a fer el vermut, tenim emprenedors, per exemple el Safreig ens oferirà una degustació de menjar, no? de lo que fa, que són unes emprenedores del Molar. Hi haurà també Mans d'Or, que ens oferirà menjar i la gent podrà escoltar música, tindrem el Digi Eloi i durant tota la jornada podrem tindre, estarà ambientat, no? Una mica perquè la gent pugui passejar per allí, conèixer una mica els projectes, fer un mos, fer un veure, no? I res, donar suport a la jornada.
Ah, doncs bé, moltes gràcies als quatre per haver volgut passar per aquí per la ràdio. Digues, Marc, digues.
No, després també volíem destacar, Manel, abans d'acabar, doncs el recolzament de tots els ajuntaments de la comarca, no? Del que fa la difusió bueno, i per fer-nos costat també doncs, amb una jornada com aquesta, com per exemple també especialment doncs, la Vilella Baixa, que ens han deixat les carpes, unes 20 carpes, no? que és difícil d'aconseguir, Bellmunt també una altra carpa que necessitem pel tema del menjar, Marçà, pues, altre material com projectors i demés, i després destacar especialment Falset, on ha col·laborat amb la sessió de l'espai del castell, de l'absis, i també de tot el material complementari que necessitarem per la jornada. Llavors, la veritat és que tot això ens facilita molt la feina i jo crec que és d'agrair. I després, doncs, evidentment, tota la casa del Consell Comarcal, no? Perquè també a l'hora de fer aquesta difusió, com més persones tinguem que ens ajudin a fer aquests contactes, doncs és molt més fàcil. Llavors, també, doncs, d'alguna manera agrair a totes aquestes entitats i persones i finalment al grup de joves emprenedors doncs, i emprenedores perquè el compromís que tenen no és fàcil amb el seu dia a dia i tot i que doncs, bueno, és el seu interès, doncs, a nosaltres ens ajuda molt doncs, tenir aquest recolzament perquè nosaltres puguem seguir treballant però amb la seva orientació que és realment el que necessitem i les seves hores també de dedicació per a aquesta jornada en concret.
Bé, doncs queda dit el que dèiem, moltes gràcies als quatre per haver volgut passar per aquí pels estudis de Ràdio Falset a presentar-nos aquesta jornada d'Empelta tot el Priorat. Esperem que vagi molt bé i que també els vostres projectes siguin tot un èxit.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Merci.
L'esperem.
L'Ajuntament de Falset està tirant endavant diverses actuacions per millorar la mobilitat en diversos punts del municipi. Una de les més destacables és el canvi del sentit de la circulació dels carrers de la zona del Tancat. Concretament, aquests carrers passaran a ser de sentit únic amb l'objectiu de millorar-ne la seguretat i facilitar l'aparcament. El regidor de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Falset, Antoni Muntaner, explica que aquesta decisió ve motivada en gran part pel fet de facilitar els accessos al CAP i al Parc de Bombers.
Nosaltres el que volem és tindre una seguretat. També avui en dia s'ha de tindre uns espais on la mobilitat reduïda també tingui i pugui aparcar. I després, amb el tema de salut. Nosaltres allà tenim el CAP i tenim els bombers. Val? El CAP hi ha molts usuaris i allí veiem que entre la rotonda aquella i el que és davant del CAP, veiem que allò pues, està col·lapsat de vehicles moltes vegades. No? Llavors, el que intentem és fer tots els carrers d'una sola direcció, amb el qual el seu fet de ser una sola direcció se podrà aparcar a tots els carrers. Si fossin de doble direcció, l'espai d'aparcament el perdria.
Així, Muntaner destaca també que cal garantir facilitar l'aparcament per als treballadors del centre d'atenció primària.
Davant del CAP quedarà la part que serà per l'usuari del CAP, vale? I la part d'urgències, que seria la part on aniria a parar el metge i l'ambulància. O sigui, hi haurà dues parts. A la part del darrere, clar, al CAP tenim uns 25 sanitaris, entre metges, infermers o gent de l'administració, no? Clar, aquesta gent quan venen a treballar aquí doncs, també tenen el precari, l'aparcament, no? Doncs llavors el que és el carrer Mestral, ara ens han sortit uns 39 aparcaments, val? uns seran exclusius per treballadors del CAP i els altres pels veïns, no? O per la gent que sigui usuari de la rehabilitació.
Per altra banda, Muntaner també explica com estan anant les obres que des de principis d'any s'estan duent a terme al cementiri municipal.
Les obres van bé, sembla que siguin lentes, però clar, hi ha feina, no? I gràcies a Déu ha plogut, també hi ha hagut dies que doncs, no s'hi ha pogut treballar, però les obres marxen bé. En aquests moments s'estan fent 42 nínxols, val? Acte seguit ja quedaran les taulades fetes i el que dèiem, els carrers, que també quedaran doncs, ja formigonats, els carrers laterals, per poder tindre doncs, més seguretat també i més, no? més confort a l'hora de caminar per dins del cementiri.
Finalment, el regidor de Seguretat i Mobilitat també destaca que aquests dies s'està realitzant la poda dels plataners que hi ha als accessos de Falset.
A través de la Diputació, amb les brigades que té, la carretera que ve de Reus, o l'antiga carretera de Reus, que es farà ara, la carretera que entra de Mora i la carretera que ve de Marçà han passat a fer la poda i el sanejament de tots aquests plataners. Sí que hi ha 5 o 6 plataners que són morts, que són secs, que automàticament nosaltres els tornarem a replantar.
L'atur va disminuir en 2 persones al Priorat durant el mes de març. Això fa que actualment hi hagi 305 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,47%. Per municipis on l'atur baixa més és a Cornudella, on 4 persones es van incorporar al mercat laboral. També va disminuir en 2 persones a Falset. Per contra, durant el març, el nombre de persones aturades va pujar en 2 persones a Porrera. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 111. El segueixen Marçà amb 31, Cornudella amb 30, El Marroig amb 16 i Porrera i Capçanes amb 11. A la banda contrària hi trobem la Morera de Montsant amb tan sols una persona sense feina, la Figuera i el Lloar amb 2 i la Torre de Fontaubella amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Marçà amb un 11,81% i Margalef amb un 10,26%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen el Lloar i la Morera amb un 2,44% i Ulldemolins amb un 3,73%. En el conjunt de Catalunya es va registrar un descens de l'atur registrat de 2.556 persones al mes de març, el que deixa el nombre de persones en atur registrat en 331.765. El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social va pujar en 30.196 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.086.813 persones afiliades a Catalunya. Falset va acollir ahir divendres un taller de memòria oral dedicat a la Festa de les Danses, en motiu del 30è aniversari de la seva recuperació. Lídia de Mena, membre de l'associació La Clavellinera, explicava aquesta setmana, en declaracions a Ràdio Falset, que l'objectiu és recollir tots els records que hi ha al voltant d'aquesta celebració.
El taller de memòria oral el que pretén és recollir precisament la memòria que tenim cadascú de nosaltres. No la memòria escrita, sinó la memòria oral, allò que ens anem transmetent de generació en generació. O sigui, quanta més gent parlarà, més retalls de memòria oral recollirem. I aquesta memòria oral, juntament amb la documental, ens hauria de donar un reflex fidel del que han sigut i han estat les danses.
I per aconseguir-ho, diverses dansaires i pubilles que van formar part de les celebracions entre els anys 1960 i 1995 van participar al taller per explicar la seva experiència.
Penso que les danses és un fet cultural festiu de Falset que amb el temps ha anat evolucionant. I precisament hem convidat en aquest taller 3 generacions diferents, persones que van anar a les danses el 1961, una persona que hi va anar al 1974 i finalment les persones que, diguéssim, van renovar o van ajudar a renovar aquesta tradició del 1995.
De fet, segons de Mena, l'evolució de la celebració de les danses explica no només els canvis que ha patit la festa pròpiament dita, sinó també la societat falsetana al llarg de tots aquests anys.
És un fet festiu, és un fet cultural, però sobretot és un fet social. I aleshores crec que amb aquesta evolució de les danses, tradició i renovació, també és un reflex de l'evolució de la societat falsetana i de la societat del país.
Aquest taller forma part de la 17a edició del programa Tallers i Jornades de Memòria Oral 2024-2025 que impulsa l'Observatori Etnològic de Catalunya. De Mena posa èmfasi en la necessitat de recollir i preservar la memòria oral per tal que no es perdin tots aquests records.
Hi ha moltes coses que, clar, amb llibres o amb retalls de diari, hi ha coses que no queden reflexades. La vivència de les persones no queda reflexada en un tros de paper, no? Aleshores, com encara és això, hem pensat, en el cas del taller de les danses, hem pensat que encara, o sigui, que teníem aquests testimonis vius que calia recollir i que calia que aquesta transmissió fos directa, no delegada a través d'uns documents. Nosaltres, com abans d'organitzar aquest taller, hem fet un buidatge a l'Arxiu Comarcal de programes de festes majors, a hemeroteques, i aleshores aquí hem extret molta informació, però clar, és informació textual. L'experiència de les persones només es pot extraure escoltant a les persones.
L'acte va tenir lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset i va ser dinamitzat per l'antropòleg especialista en el tema de la jota, Marc Ballester. El taller de memòria oral sobre les danses estava organitzat per l'associació La Clavellinera, l'Ajuntament de Falset, l'Institut Ramon Muntaner i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Òmnium Priorat celebra demà una nova edició del Priorat Poble a Poble. Aquesta activitat, que pretén donar a conèixer els diversos municipis de la comarca, ja fa uns anys que se celebra i enguany fa parada al Molar. La visita guiada pel municipi anirà a càrrec de Maria García Barberà, guia del Centre d'Interpretació de la Mina Lusa i de l'Escola i l'Hospital de Batalla de la Guerra Civil. La sortida arrencarà a partir de 11:15 de davant de l'Orrebost i les inscripcions es poden fer a través d'internet. Les places són limitades. Per altra banda, Òmnium ja ha presentat les bases per a la participació a la 5a edició del certamen literari Neus Català. Les obres es poden presentar fins al proper 30 de juny. Finalment, l'entitat també ha anunciat que l'escriptor Roc Casagran presentarà el seu llibre Somiàvem una illa, Premi Sant Jordi de novel·la, en el marc de la Fira del Vi de Falset. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat la programació d'activitats prevista per aquest mes d'abril, que, com no podia ser d'altra manera, ve marcada per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Així doncs, el dia 22 d'abril, la biblioteca acollirà la 13a edició de la Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques, en la que hi haurà un taller de manualitats que comptarà amb la participació de la UEC i el taller Priorat. L'endemà, dia de la Diada, i a la plaça de la Quartera, tindrà lloc el tradicional càsting de Sant Jordi i un pintacares a càrrec d'Always Revolution. Les activitats de la biblioteca d'aquest mes, però, van arrencar ja aquest dijous, amb una nova trobada del Club de Lectura. En aquesta ocasió s'ha parlat d'Agnès Grey, d'Anne Bronte. La novel·la, escrita i publicada el 1847, tracta sobre una institutriu del mateix nom i està basada en les experiències personals de Bronte en aquest tema. Per altra banda, el proper 11 d'abril tindrà lloc una nova sessió de l'Hora del Conte i, finalment, el dia 25 hi haurà la presentació del llibre Quan el passat ets tu, de l'autora reusenca Maria Lluïsa Amorós. Tot seguit, els esports.
Els esports.
el Falset Esportiu va aconseguir un punt importantíssim contra un rival directe en la lluita per evitar el descens, el Constantí. Tot i que els falsetans es van avançar primer gràcies a un gol de Hisham Bouaka, els del Tarragonès van arribar al descans amb un 1-3 a favor. Malgrat això, Hassan Bouaka escurçava distàncies al minut 50, mentre que Pau Vidal aconseguia un gol a les acaballes del partit que establia el 3-3 definitiu. Amb aquest resultat, el Falset no aconsegueix sortir del descens, però tampoc permet que s'escapin els seus rivals. Actualment, l'equip de la capital del Priorat és 15è amb 24 punts, un menys que la Unió Astorga i dos menys que el Constantí, que és qui marca la salvació. Aquest cap de setmana, els falsetans visiten el camp d'un altre equip situat a la part baixa de la taula, el Costa Daurada. El partit tindrà lloc avui a 6:45. També va empatar el Porrera contra el Reus Roig i Negre en la penúltima jornada de la Lliga. L'equip prioratís va avançar en dues ocasions gràcies als gols d'Ayub Zarruk i Usama Miri. Amb tot, el rival va aconseguir empatar i signar el 2-2 final. Per tant, el Porrera suma un punt que li permet abandonar l'últim lloc de la classificació, tot i que té els mateixos que el CUE, 14. Així, el Porrera arriba a l'última jornada amb l'objectiu de no quedar l'últim, fet que aconseguirà si guanya a casa al Mas Iglesias de Reus avui a partir de 6:45. En futbol sala, el Priorat Nord va imposar-se per 7-4 al Castell d'Or Vila-rodona. Pels prioratins van marcar Pau Miró i Pochi Xercha, amb dues dianes cadascú, i Pau Bartolomé, Pau Anguera i Adrià Oliveres. Així, el Priorat Nord suma ja 50 punts i seguirà líder una setmana més amb 8 punts de marge sobre el segon classificat, l'Aula Esport de Reus. Demà, a 1:15, els del nord de la comarca juguen a la pista del Futsal Pax de Tarragona. A segona catalana, el Capçanes va golejar el Reus B per 9-4. Pels capçanencs van marcar Marc Llagostera, Josep Maria Torné, Joan Avante, Joaquim Torné i David Capdevila. No va tenir tanta sort els Guiamets, que va perdre per 7-4 a la pista del líder, el Botarell, tot i avançar-se primer en el marcador gràcies a dos gols d'Oriol Pena. Eloi Bargalló i Aitor Giner van ser els autors dels altres dos gols dels guiametans. Finalment, el Marroig va empatar a 5 a la pista del Vinyols B. Els marroixans van anar sempre per darrere en el marcador fins als darrers minuts, quan van aconseguir igualar el resultat. Els golejadors van ser Xavier Carrascosa, Bernat Fernández, Bilal Afarfac i Jordi Miró. Així doncs, amb aquests resultats, la classificació deixa el Marroig en 8a posició amb 30 punts, el Capçanes 10è amb 18 i els Guiamets 11è amb 13. Aquest cap de setmana, el partit de la jornada serà el derbi entre els Guiamets i el Capçanes, mentre que el Marroig, per la seva banda, rebrà el Cué, al Riudoms. I en futbol sala femení, el Priorat Nord va empatar a dos gols davant del Valls. Les prioratines es van avançar en dues ocasions gràcies als gols de Júlia Truits i Júlia Ferrer, però les de l'Alcamp van ser capaces d'igualar el marcador. Amb aquest resultat, les noies són terceres a la classificació amb 5 punts, a dos dels dos primers classificats, el Gandesa i el Valls. En aquesta jornada, les noies descansen. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana amb un temps un tant variable, motivat també per la presència de la borrasca Núria davant les costes de Portugal, que ha alterat un cert aspecte el temps aquí a les nostres comarques d'una forma molt tangencial, sense pràcticament grans alteracions, amb alguns plogims, alguns petits ruixats de poca importància, i unes temperatures que han estat molt altes les nocturnes i, en canvi, les diurnes s'han quedat baixes degut a la nebulositat. El cap de setmana es presenta, en principi avui encara amb una velocitat bastant abundant, possibilitat que caiguin algunes gotes, poca cosa més. Per demà diumenge tindrem ja una estabilitat completa, amb més sol i una pujada a les temperatures, i aquesta situació es mantindrà també el dilluns. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1947, una allau de neu a Rio Seto, al Pirineu d'Osca, va sepultar una unitat militar de Candanchú.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.